Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de dimecres 18 de setembre de 2024, amb un matí que s'ha llevat rúfol i tapat una mica gris. Matí de tardor total, tot i que la pluja que ens havien anunciat per aquesta nit i matinada finalment no ha arribat, eh? Aviam què passa al llarg del dia. De fet, és que aquest cap de setmana ja entrem oficialment a la tardor i s'ha de començar a notar d'alguna manera. Nosaltres ja sabeu que hi som, faci sol o tinguem núvols i un dia rúfol, així que acompanyeu-nos des d'ara i fins les 12. És dimecres i anirà d'aquesta manera, així que acabem el sumari. Saludem el Víctor Cornejo, que torna una temporada més amb el de Vinyes i Vins. Al llarg del matí hi han tres cites ineludibles amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Són flaixos curts de 5 minuts que ens serveixen per posar-nos al dia. El primer a 9:15. Començarem el matí retrobant-nos amb Víctor Cornejo i després del flash, una de les estrenes de la temporada, La veu de la salut, on un cop al mes ens acompanyaran diferents professionals de l'equip d'atenció primària Penedès Rural UES que volen acostar als oients diferents aspectes relacionats amb la salut, com poden ser la vacunació o tots els serveis que s'ofereixen des de l'atenció primària. A les 10:06 obrirem la segona hora, tot bufant espelmes, simbòlicament d'un aniversari gran, sonat. Són 120 anys del Casal de Vilafranca. Dimarts vinent hi ha un acte especial i que de ben segur serà motiu on es festejaran aquests 120 anys i es retrà homenatge a totes les juntes directives que han presidit l'entitat. I avui ens acompanyaran l'Elvira Mestres, membre de la Junta actual, i el seu gerent, el Salvador Casals, per parlar d'aquests 120 anys, de passat però també de futur, i per presentar la temporada d'espectacles. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el segon flash informatiu. És dimecres i no fallaran a la nostra tertúlia de la gent gran, els nostres avis. Avui ens acompanyen la Remei Casanovas des de Sant Sadurní i la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell des de Domenys Ràdio. I els proposem parlar de verema. Ja fa mes i escaig, gairebé 2 mesos, que veiem els tractors amunt i avall. Encara queda verema, s'estan collint les varietats més tardanes. Els proposem que hi diguin la seva i després, evidentment, poden parlar del govern i del que vulguin. A les 11:06, després del butlletí, entomem la tercera hora amb la secció setmanal de Vinseum. Avui estrenem temporada amb Cecília Gené i Jordi Ribas, de l'equip del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, i també comptarem amb el Ricard Parera, president de Jazz Club Vilafranca, que aquest dissabte estrenen nova temporada a l'Auditori de Vinseum. A 11:45, de nou fem una breu aturada, cedim l'estudi i els micros als companys dels serveis informatius perquè ens portin aquest últim flash informatiu. I darrere del flash obrirem una agenda al detall amb un parell de propostes. D'una banda, la Setmana de la Salut, que tindrà lloc a partir del 23 de setembre i fins l'1 d'octubre a Castellví de la Marca. Ens en parlarà la Núria Arnau. I de l'altra, us aproparem les activitats del que queda d'aquest mes de setembre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, tot parlant amb la seva directora, amb la Glòria Bricoller. Aquests són els continguts d'aquest dimecres 18 de setembre al Penedès en Xarxa.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Som encara en els primers dies de la temporada i anem retrobant aquells col·laboradors que continuen a costat nostre, com és el cas del divulgador enogastronòmic Víctor Cornejo, que ens acostarà les vinyes i els vins. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornat, gràcies per repetir experiència.
Gràcies, un plaer. Sempre és bo allò de divulgar el bo i millor que tenim, evidentment.
I la gràcia que té el Víctor, o el tret diferencial, el que el fa singular i molt especial, és que ho fa amb una passió que no se l'acaba.
intento que els oients doncs, també s'animin i, sobretot això, moltes ganes de fer recomanacions, no? De donar també idees i, al final, també donar aquesta informació perquè gaudim del vi, tot allò que l'envolta, no? Com a cultura del vi, el millor possible.
Estrenem temporada recomanant o parlant de què?
Doncs mira, estem al setembre, vale? I què toca el setembre amb el vi?
Barema,
la verema, collir el resultat doncs, aquesta feina tot l'any. Per tant, no podem obviar aquests els moments, sinó el moment, segons quin... En realitat, és el moment, és el gran moment dels cellers, qualsevol celler elaborador de vins, no? Aquest moment en què, al final, recollim els fruits de tota aquesta feina durant tot l'any. És tot un any d'esforços que cada vegada, com bé sabeu i que ho hem parlat també en alguns programes de temporada passada, no? Són dificultosos, són
cada
difícils.
Vegada més.
Cada vegada més, el canvi climàtic, en ser un producte, sobretot, majoritàriament de secà, això després també ho parlarem, vale?
Podria canviar, oi?
Podria canviar la cosa, doncs ens devem molt a la pluja i, per tant, això doncs, fa doncs, que estiguem més pendents del cel que d'una altra banda. Però pendents del cel, pendents del terra, pendents del que està passant, no? Si aquesta aigua va cap aquí, cap allà, com plantem, com cuidem la planta, això s'està transformant. I en els últims, diria 10 anys, però en realitat en els últims 5 anys això s'ha estat agravant més i més. Sobretot del que va suposar, doncs això, també la vinya va coincidir el 2020, no? El moment de pandèmia en el qual va haver, sobretot en aquestes nostres contrades i en la vinya ecològica, aquesta plaga de míldiu, no? Aquell fong que ataca les fulles, quan a vegades veieu la fulla marronosa, no? Que és el míldiu, que sempre intentem atacar-lo, però que no passi, no?
Volem aigua,
i quan ve aigua... Quan ve aigua en excés
porta
i aquesta,
míldiu.
Clar, i aquesta calors excessives que tenim, al final ens acaba, doncs, aquest fong, no? Ens acaba atacant el míldiu. Des de llavors, ja hi havia molts cellers que ho estaven treballant, però ara jo crec que gairebé tots s'hi estan posant, no? Sobretot, i viticultors, per intentar veure com ho han de fer per poder treure el millor rendiment. Al final va d'això. Al final va de que hi hagi raïm, vale? Prou raïm, no? Per poder sostenir-nos en la nostra producció després dels vins, i evidentment de qualitat, aquesta és l'altra. Sabem doncs, que hi ha, igualment, el ventall és molt gran aquí en quant a viticultors, i sobretot què volem de la vinya. Hi haurà viticultors que voldran molt de quilos, perquè al final venen aquest raïm a d'altres, i per tant es deuen al preu del raïm, que en això no entrarem avui, d'acord? Però és un tema
és un
que
meló.
Surt cada any, és un meló molt
gran. I aquesta barema s'està pagant bé, però com que els costos també han pujat,
clar.
No compensa igualment.
Això mateix, o sigui, de fet, el juliol va bé, no? Sobretot en el cas de les nostres contrades, no? La de Ocava, no? En el qual doncs, s'havien d'ajustar uns preus i sobretot la producció, i després com venem aquest vi, no? O com venem aquest raïm, aquest que acaba al final, que ens costarà tant produir, no? Però això és un altre tema. Però igualment, era un any en el qual aquest 2024 començava malament, encara amb la sequera que portàvem i arrossegant en els últims 2 anys i mig, no? En el qual doncs, una sequera molt, 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 molt greu, i estaven tots a l'expectativa a veure què passaria. Clar, ens va començar a ploure la primavera, o sigui, aquest any ens ha fet una primavera normal, entre cometes, no? Hem tingut també...
Que no teníem
unes...
des de feia 3 o 4
clar,
anys.
Clar, o sigui, fins i tot ens sorprendria nosaltres mateixos, no?
Sí, sí.
Sí, sí, que plogui, però que deixi de ploure. No, no, és que és el que toca, és el que toca, i aquest plogim que ens va... Que, a més, ha plogut bé, en la mesura del possible, no? Ens sembla que ha plogut bé. Però, i aquestes tempestes d'estiu, també, esperades, no? Com sempre s'ha de vigilar una miqueta, això, sobretot tot el mildiu, controlar doncs, que no hi hagi fongs després amb les calorades.
I
no?
La
per
pedra,
tant,
recordo i també, que ostres, hi va haver pedra.
Clar, aquí, el Baix Penedès, per exemple, de comarca més propera, o va perdre molta collita, o les previsions de collita, perquè justament quan tenia allà tot el raïm ja gairebé fet, no? I tot el...
Amb un pronòstic millor que el de l'any passat,
mateix,
la cosa
pam,
començava bé.
La pedrera. Per això, hem d'estar sempre pendents del cel i
mirant
això.
Mirant el cel.
Sí, això mateix. Esperàvem, doncs, una mica millor, però al final ha estat una baixa producció. Hem tingut una baixa producció primer per aquests efectes i després per l'altre, doncs al final aquesta sequera s'arrossega i per tant el rendiment de la planta ja no és el mateix, ja ve esgotada de tants anys. Ja veurem l'any que ve com és, però igualment les previsions no se sap com seran i per tant estan els cellers treballant a veure com ho poden fer, com poden fer millorar la vinya i després com millorar doncs, que al final que aquest rendiment que surti. No?
I a més aquest any ha entrat en escena el mosquit verd.
A més,
una nova plaga.
D'altres plagues que també venen i que al final
el senglar.
Fan això mateix. Bueno, i el senglar, els cabirols, no? Al final, aquí tenim de tot, aquí tenim de tot. Però a part d'aquests, no? Aquestes coses que també són inesperades o que al final, jo crec que tots estarem d'acord que al final és cap a on han d'anar, hem de vigilar molt la vinya, hem d'estar-hi a sobre. Per molt que després el producte doncs això ens ho paguin d'una manera o altra, al final hem d'estar pendents. Per tant, l'inversió que es fa prèviament en la vinya s'ha de pagar bé. Ja, aquí tanco, ja està. No dic res més sobre això.
No
obrim el meló. Ja, potser algun dia ja en farem una mica d'escàndol.
Però s'havia de dir.
S'havia de dir. De fet, el passat 9 de setembre, que ja havien convençat molts dels cellers, no? la mateixa Deo Penedès va anunciar que emportava 10,1 milions de quilos de raïm. Vale? Que l'any passat, per la mateixa data, n'hi havia 19 milions. Dins, o sigui que, si calculem així ràpidament, són el 47% menys de raïm collit per llavors.
Que és la xifra que ha posat sobre la taula la Unió de Pagesos,
clar,
també.
Clar, i tenint en compte, per altra banda, que cada vegada comencen abans, representa que aquí, si agafem per dies treballats, això no surt de compte. Vale? Per tant, ja aquesta serà la previsió. Clar, per altra banda, o sigui, tot el que té a veure tant el conjunt també de Catalunya, això de la xifra que ha donat Unió de Pagesos, no? que diu doncs, això, la magnitud de la tragèdia que deien ells, no? En el qual doncs, que és un 41% de descens en
a tot Catalunya.
A tot Catalunya, no? Amb aquella data, en aquella data. Clar, això fa doncs, que al final doncs, no sé, el viticultor s'ho repensi i això és molt greu també en un futur. Digues, ostres, estic invertint aquí molts diners i al final res. Per altra banda, igualment, els cellers es posen en les piles. I molts d'ells ja porten molts anys treballant tenint en compte molt això, la cura de la vinya des del primer moment, tenir en compte doncs, cadascuna de les produccions que tenen, no? Moltes, molt singulars, i per tant cada vegada es va molt a la vinya. Tenim cada vegada també, com hem analitzat, no? Molts vins de finca, no? Cellers que aposten molt, gairebé estem gairebé al pleno en quant a agricultura ecològica, per tant ja hi ha unes sensibilitats diferents sobretot en el que és la cura de la vinya. I després, per una altra banda, ara, en aquests moments del raïm que entra a celler, fins i tot s'estan canviant sistemes de producció, perquè el raïm ve amb unes qualitats que abans no venia i que ara hem de veure què fem, no? Prensem amb pells, prensem amb la rapa, a veure per treure-li el millor, fem una millor premsada, o no premsem, deixem macerar, no? Al final també, al final el resultat també intentarà ser una mica diferent, no? Clar, i una dels cellers, i a més va sortir també com a notícia un dels cellers que, dels previs, per exemple, celler Gran Mona, vale? Que a més es pot dir que aquí el Penedès, no? També és un dels que, a més de treballar, per exemple, treballar amb els tipus de sol, no? Tot l'estudi edafològic, no? Que cada sol dona un tipus de producció, un altre, i ha anat variant, no? Una cosa com molt pormenoritzada, no? Del que és tot plegat. Va començar el 29 de juliol.
La verema.
Sí, abans de... O sigui, el 29 de juliol, molt aviat, no? Què és el que ens suposa tot això? Doncs que al final entra un raïm, amb un tipus de raïm, que després el resultat serà diferent. I l'haurem de tractar d'una manera o d'una altra. Abans, com ho deia, el moment del celler és quan entra el raïm, el moment de verema, és que en realitat és el més important. Hi ha cellers, doncs, que allò, que tenen un equip d'enòlegs que han de pensar en 15 vins diferents, que d'allò que entri aquells en un mes i mig que durarà la verema, han de treure aquests 15 vins, no? I decidir bé d'on vindrà. Ara, cada vegada, això s'està treballant ja prèviament.
A la vinya.
Ja a la vinya. A la vinya ja es decideix, aquest raïm anirà per fer això, aquest és l'altre, no? I és una cosa que cada vegada més cellers s'estan sumant a aquest control de qualitat previ, fins i tot. Una cosa que abans no hi pensàvem i que està transformant
molt. Potser no calia, tampoc.
Potser no calia, tot donava, no? O sigui, al final és així. Després, per una altra banda, hem de veure doncs, que al final el vi de Catalunya, el nostre vi, les nostres DOs, s'està posicionant en l'excel·lència internacional, per tant, intenta posicionar-se, per tant, ho hem de cuidar molt i hem de tenir molt, molt, molt en compte. D'altres, per exemple, clar, fins i tot, clar, ara ja es comença a parlar, que ho parlava al principi, de què el rec.
Mira, aquest divendres es constitueix la comunitat de regants del Penedès.
Això mateix.
No només amb viticultors.
Això mateix.
Però també hi seran.
Clar, crear una comunitat de regants al Penedès, una cosa que només havia anat cap a l'horta, no? O sigui, que no s'havia pensat cap a l'horta. I sabeu que aquí al Penedès doncs, tenim una xarxa també, una xarxa ja prèvia, i sobretot relacionada amb les hortes de les Illes dels Rius. I ara, doncs ja es planteja per la vinya, no? I ja fa anys que ho reclama Priorat, per exemple, el Priorat, malauradament, doncs, aquesta setmana també hem patit incendis, no? També allà s'han cercat, no? En incendis, baixa producció, una producció, en el cas del Priorat, bastant, bastant minsa. No tinc ara les xifres, però segur que d'aquí sortiran, perquè estan de ple, començant ara.
Amb una sequera molt
ara,
més extrema que el
clar,
Penedès.
Clar, molt més extrema, ja tenen molt baixa producció, ja de sí, doncs ara encara més, no? Una cosa és que al final acabaran revertint en el producte, acabaran revertint també els sosteniment, també la de mateixa denominació d'origen. Doncs aquest rec, al final, el que suposarà és un canvi. Suposarà un canvi. El que passa que s'ha de veure bé cap on s'ha d'anar. No podem obrir canals, no podem obrir canals per regar les vinyes i, per tant, s'haurà de fer... És una inversió molt, molt gran, també, per poder sostenir.
Mira, li preguntava el director de la DEO Penedès, el Francesc Olivella, la setmana passada... I em deia que no serà pas ràpid, perquè s'han de fer unes infraestructures arreu de la DEO Penedès i s'ha d'invertir, s'ha d'estudiar bé, per tant, no veurem resultats la propera verema.
No, evidentment que no. I estem fent una solució que, en teoria, i és per un problema que sí que ha quedat, és per quedar-se, però hi ha molta gent que és molt curosa amb això. I, de fet, ara ja hi és allò, partidaris del rec i partidaris del no rec, no? De dir, no, jo continuo fent secar i ho tinc en compte, vale? Això és un altre tema que jo crec que en aquesta temporada anirem desgranant això i jo crec que podem portar aquí persones
clar,
que ens ho poden explicar molt bé.
No?
Això
els
mateix.
Elaboradors.
Sí, ei, jo soc de secar i m'arrisco i soc salvatge, no? I és allò, és igual, miro a veure què plou i sortirà tal. I després d'altres, doncs que, bueno, que solucionarà també moltes coses. Per tant, aquí hi ha com dues vessants que jo crec que en un moment o altre de la temporada ho comentarem. Per altra banda, deixem aquesta part que és una mica com inquieta, no? Perquè al final aquesta incertesa ens inquieta una mica. No us oblideu que encara hi ha activitats de verema. O sigui, hi ha molts cellers, moltes DOs també.
Totes les varietats
tardanes,
no?
Sí, totes així tenen encara activitats de verema, activitats que pots anar tu a acollir amb els productors. O sigui, en realitat, gairebé totes les DOs i totes els seus portals de turisme, tots tenen una mica de d'idees, no?, i d'activitats que es fan, no només per anar a ajudar a collir, sinó al final de fer un pícnic a les vinyes, de passar el dia allà, no? Al final això també hem de tenir en compte, que també és la millor manera de veure-ho, no?, i veure com passa tot això. Com sempre, ja saps que cap a l'enoturisme, no?, és cap a aquesta part, no?, que va a part de mirar, d'entendre millor d'on surt aquest producte, i evidentment aquests elaboradors i aquestes visites serveixen per palpar in situ tota aquesta problemàtica, les coses bones i les coses dolentes, evidentment.
I que és una font d'ingressos també pels cellers, dèiem que estan en procés de reinventar com fan aquestes elaboracions, aquests vins i escumosos.
Això mateix, això mateix.
I l'enoturisme no deixa de ser una font d'ingressos important, considerable.
Durant aquesta... cellers que abans no s'havien sumat a fer aquest tipus d'activitat,
eren reacis,
ara s'han sumat, i coses tan senzilles com anar a fer un esmorzar a les vinyes o fins i tot fer un sopar a les vinyes, no? I ara que encara hi ha bon temps i a més que la vinya encara no ha perdut la fulla, doncs són unes bones activitats per fer i jo crec que mereix la pena. Si som d'aquí al Penedès, doncs va, si tenim a prop, però animem-nos a anar a altres DOs, vale? Perquè així coneixerem altres paisatges i veure que al final tenim aquest punt en comú, que al final aquest paisatge de la vinya i el vi, sobretot.
Quines ganes de retrobar-te i d'escoltar-te cada 15 dies, els dimecres, només arrencar el magazín. Víctor Cornejo, ben tornat, gràcies.
Gràcies, fins la propera.
I posarem una cançó que reivindica el fruit d'aquesta verema, el vi, Wine, amb Via. Feeling I'm older, been wasting my time on coffee and beer, just know I won't wine. Spill all your sins.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem aquest flash informatiu al Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha adquirit l'edifici de 725 metres quadrats situat al carrer Mar 22-24, on hi havia el gimnàs. Amb aquesta compra, que s'ha tancat per un import de 285.572 euros, dels quals la Diputació n'aportarà 220.000, el municipi guanya un espai necessari on poder ampliar els serveis i millorar els que es realitzen actualment. L'equipament permetrà fer-hi activitats com cursos per la gent gran, la infància i la ciutadania en general, que fins ara no es podien dur a terme o que s'estan fent en altres equipaments, disposant d'un espai adaptat per la seva pràctica. Aquest dissabte es programa la primera de les sessions d'aquest curs de l'Esplai Infantil Mensual que organitza l'Ateneu Mugenc Fent Poble. Serà a les 5 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa. En aquesta ocasió s'ha preparat un joc de pistes i s'anirà fins la muntanyeta a revisar i netejar les caixes niu instal·lades fa 2 anys. Per participar-hi cal fer inscripció al correu ateneumugenc@gmail.com. Per fer l'activitat cal aportar 3 euros d'inscripció, pels no socis de l'entitat 5 euros la inscripció, i aquest curs, com a novetat, es pot fer inscripció per totes les sessions. Aquest diumenge al Parc del Tívoli la Xarxa de Vilafranca celebrava amb col·laboració de l'Ajuntament la festa de presentació de la nova temporada d'espectacles familiars. L'acte servia per donar a conèixer els espectacles que configuren una programació marcada per la varietat i la qualitat dels projectes. Durant la festa de presentació, els assistents van poder gaudir de la proposta de la companyia Teatre Mòbil Còsmics i d'un berenar popular. Des de la Xarxa es mostraven molt satisfets per la resposta de les famílies, tant per la bona assistència als espectacles que programen com per la seva participació a festes com la d'aquest diumenge. Bungi, la petita koala, es podrà veure el diumenge 6 d'octubre a les 12 del migdia a Cal Bolet. El príncep de la màgia, Macluc, serà al Teatre Municipal el 10 de novembre i Le Voyage de Jam arribarà a Vilafranca l'1 de desembre. Les entrades ja estan a la venda al web espectacles.vilafranca.cat. Aquest cap de setmana la jove Elsa Sacanell es va penjar la medalla de plata als Campionats d'Espanya de Taekwondo celebrats a la localitat alacantina de Torrevieja. Formant part de la selecció catalana, Sacanell va completar una magnífica actuació al llarg de la competició, superant 3 combats abans d'arribar a la final, enfrontant-se a competidores de gran nivell, com la gallega Irene Montemuño, cap de sèrie número 1, i bronze al Campionat d'Europa. A la darrera cita de la categoria de fins a 62 quilos, va mantenir una lluita molt igualada amb la gallega Ekaterina Rebón, campiona d'Espanya júnior, que es va resoldre en els darrers instants. Nou èxit per la sadorninenca del gimnàs TKD Sansa en un brillant any esportiu, després que l'abril aconseguís el Campionat de Catalunya de la seva categoria, que li va donar el bitllet directe al certamen estatal.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 2:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Estrenem secció. Avui tenim novetat. La veu de la salut, on parlarem, com el seu nom ens indica, de salut. Un cop al mes, diferents professionals de l'equip d'atenció primària Penedès Rural US s'acostaran als micròfons del Penedès en xarxa per apropar la salut als oients. Anem, doncs, fins a Olèrdola, als estudis de Canal 20, amb la Fanny.
Com bé comenta Sílvia, avui comencem una nova secció mensual, la veu de la salut, i ens acompanya l'equip directiu de l'equip d'atenció primària Penedès Rural Oest. Saludem a l'Àsten Casado, la seva directora de l'equip, aquest equip d'atenció primària Penedès Rural Oest. Bon dia, Àsten.
Bon dia.
També ens acompanya l'Eduard Borreguero, l'adjunt a la direcció. Bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Anna Ros, la referent d'atenció a la ciutadania.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies, primer de tot, per acceptar ser aquí i ser col·laboradors del Penedès en xarxa.
Moltes
Esteu preparats
gràcies.
I preparades?
Llestos.
I tant.
Doncs, si us sembla, ens situem una miqueta i presentem una mica sobre què anirà aquesta, la veu de la salut.
Bueno, la veu de la salut és una nova secció que posem en marxa des de l'atenció primària per acostar-vos la informació, els recursos i sobretot les veus dels professionals que vetllen pel vostre benestar i per la vostra salut. A nosaltres ens fa molta salut, ens fa molta il·lusió, perdoneu, estrenar aquest espai pensat especialment per el que és la població a la qual nosaltres pues, estem donant servei, atenció, no? Per nosaltres la salut és una prioritat compartida, és responsabilitat de tots mantenir la salut de la població. Però abans d'endinsar-nos en el que són els temes que anirem tractant en les diferents seccions, els diferents dies que vindrem, volem explicar-los per què hem creat aquest programa i què volem aconseguir amb ell. Des de l'atenció primària som conscients que la salut no és només l'absència de la malaltia, sinó que és un estat de benestar físic, mental, social i emocional també. Per aconseguir aquest estat de salut necessitem més que mai un diàleg obert amb la comunitat, on vosaltres, on els ciutadans, siguin els protagonistes. La veu de la salut neix amb aquest propòsit, establir un espai on es pugui parlar de les preocupacions, dels principals problemes de salut, respondre a preguntes que, en certa manera, tots, pues, tots tenim inquietuds en certs temes, aclarir dubtes, però, sobretot, el que volem és posar la salut a l'abast de tothom. El nostre objectiu principal és donar-vos eines i coneixements perquè pugueu prendre decisions informades sobre la vostra salut i la dels vostres familiars, els vostres amics, no? Amb una mica de criteri. Volem oferir-vos una visió propera, accessible, de temes que afecten el vostre dia a dia, des de la prevenció i la promoció de la salut fins a la gestió de les malalties cròniques, passant per l'atenció a la salut mental i a l'estil de vida saludable. També ens proposem apropar als professionals sanitaris i no sanitaris de la salut, no? Els professionals que formen part del que són els equips d'atenció primària, que amb la seva dedicació i el seu compromís treballen cada dia per oferir-vos una atenció de qualitat. Parlem doncs, de metges, infermeres, professionals d'atenció a la ciutadania, psicòlegs, nutricionistes, fisioterapeutes, tenim bueno, molts rols.
Mica de tot.
Sí, una mica de tot. En definitiva, el que volem en la veu de la salut és fomentar una relació de confiança i proximitat entre la comunitat i l'atenció primària, treballant conjuntament per millorar la salut.
Perquè què és l'atenció primària?
L'atenció primària és el nivell bàsic i essencial d'assistència sanitària. És on la major part de les persones tenen el seu primer contacte amb els sistemes de salut. Diguem que és la porta d'entrada als serveis sanitaris i l'objectiu principal és oferir una atenció integrada, continuada i accessible a tota la població. Llavors, per accedir a aquests serveis del sistema públic, cal una derivació des de l'atenció primària, moltes vegades vehiculitzada per diferents sistemes i per diferents vies. Vale? A excepció del 061, que és Salut Respon, i els serveis d'urgències mèdiques, als quals tothom pot acudir directament des d'en cas d'urgència i que no és necessari anar al centre d'atenció primària, al seu CAP. Vale? Llavors, l'atenció primària de salut és l'element central del sistema sanitari. Els pilars organitzatius de l'atenció primària són el centre i l'equip de salut multidisciplinari, molts professionals de diferents disciplines que estan treballant conjuntament per la ciutadania i els instruments que fan possible el desenvolupar a totes aquestes atencions i els continguts que la sostenen.
Perquè quina és la cartera de serveis bàsica de l'atenció primària?
Bueno, la cartera de servei de l'atenció primària inclou un ampli gamma de serveis essencials per a la promoció, la prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de la salut. Aquests serveis estan garantits pel sistema de salut pública i formen part de la cartera bàsica de salut. A continuació, el que podem fer, si et sembla, és detallar una miqueta quins són aquests serveis.
Exacte, expliqueu-me a mi i a tots els oients que ens estan escoltant.
Bueno, en primer lloc, podríem parlar de lo que és la promoció i la prevenció de la salut. Què inclou la promoció i la prevenció de la salut? Bàsicament, inclou la promoció d'hàbits saludables, no? El que són programes i activitats per fomentar el que és l'alimentació saludable, l'activitat física, la prevenció del tabaquisme, la prevenció del consum d'alcohol, tot això és el que seria una promoció d'hàbits saludables. També tenen en compte el que és les vacunacions, tenint en compte les vacunes tant de la població infantil com de la població adulta, ens regulem mitjançant el que és el calendari de vacunació sistemàtica i a partir d'aquí pues, oferim la possibilitat de vacunar-se perquè és la mesura de prevenció primària més eficaç per evitar la malaltia. també la detecció precoç de certes malalties, el que són els cribatges, sobretot, doncs, per exemple, el que són les exploracions a nivell de ginecologia, les exploracions a nivell de càncer de colon, tot aquest tipus de cribatges. L'educació per la salut, per exemple, el que estem fent avui és una promoció i prevenció de la salut, és una xerrada, també són tallers, també són grups en els quals s'aborden temes a nivell grupal, i també tenim una atenció preventiva, curativa i rehabilitadora, no? Tenim atenció als programes de salut aguts i crònics, no? Per un costat tenim el que és la patologia aguda, la qual en un cert temps es resol i per tant és una intervenció molt concreta, i després tenim el que és el malalt crònic, en el qual l'acompanyem en tot el seu procés de la malaltia de manera continuada. I per últim també tenim el que és la rehabilitació. Si la malaltia està instaurada, el que tractem és de mantenir al màxim possible la qualitat de vida del pacient i l'oferir la possibilitat de rehabilitar certes àrees de la seva vida.
Aquestes serien
dues de les característiques. Hi ha més, hi ha més. Sí? L'Eduard pot continuar.
A veure, Eduard, explica'ns.
Una de les altres, i també que és molt, molt especial per l'atenció primària, és l'atenció domiciliària. En l'atenció domiciliària és quan els professionals de l'atenció primària, bàsicament medicina, infermeria i treball social, ens desplacem als domicilis de les persones que no es poden desplaçar per la seva condició de salut. Aquesta atenció domiciliària moltes vegades pot ser indefinida, però de vegades també hi ha situacions temporals que obliguen a la persona a estar tancada a casa seva i llavors nosaltres ens podem desplaçar per fer aquesta atenció. I també una part molt important en aquest servei d'atenció domiciliària és quan estem en fases de final de vida, en fases en malalties avançades, que hem de fer cures pal·liatives, és a dir, acompanyem a la seva al pacient i al seu entorn cuidador, no únicament a la persona que està afectada de la malaltia, sinó també tot el seu entorn, en acompanyar-lo en aquest procés de salut per donar suport i millorar les seves condicions de salut. Un altre dels punts que també fem és l'atenció urgent i continuada. L'atenció urgent es refereix a l'atenció immediata de problemes de salut que no poden esperar, que són situacions d'emergències, de vegades poden comprometre la vida de la persona, i que estan necessitant intervenció ràpida fora de l'horari habitual del centre de salut, llavors hi ha punts d'atenció continuada dispersat pel territori. I l'atenció continuada, que són dels serveis que són 24 hores i que inclou també l'atenció nocturna i caps de setmana i festius.
Encara ens en queden alguns, oi?
Sí, també tenim el servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva, com l'atenció ginecològica, on fem revisions i seguiment de la salut ginecològica, incloent-hi les citologies i control de l'embaràs, la planificació familiar amb l'assessorament i accés a mètodes anticonceptius, l'atenció a l'embaràs i al puerperi, seguiment i assistència durant l'embaràs, el part i el postpart, i també fent detecció i atenció d'infeccions de transmissió sexual, diagnosticant i tractant aquestes infeccions. I també tenim l'atenció a la salut mental. Amb el diagnòstic i tractament fem una detecció precoç i seguiment de trastorns de salut mental com l'ansietat, depressió, trastorns de la conducta, i també donem suport psicològic, assessorant i orientant en casos de dificultats emocionals o de salut mental lleus.
Ens en queda algun més?
Sí, també parlaríem sobre l'atenció social i sanitària. Ens coordinem amb serveis socials i col·laborem de forma molt estreta per l'atenció de persones que tenen necessitats específiques, com gent gran, persones amb discapacitats, etc. I també fem assessorament social, on orientem i assessorem aspectes legals, econòmics, socials, que poden afectar la salut de les persones. I l'últim punt seria l'atenció comunitària. Des de fa molt temps ja es parla de que el codi postal afecta a la salut de les persones, és a dir, no únicament la salut està determinada per condicionants genètics o el factor com ser home o dona, sinó que on vivim ens pot estar afectant a la nostra salut. I llavors aquesta és una vessant de l'atenció primària i comunitària, com es diu la nostra pròpia especialitat, que cada cop s'està posant més valor, perquè realment sabem que aquest tipus d'intervenció a nivell comunitari tenen molt valor i beneficien moltíssim a la població.
I parlem una mica d'aquest, estem parlant tota aquesta estona de l'equip d'atenció primària a Penedès Rural Oest. Qui sou?
Bueno, l'equip d'atenció primària a Penedès Rural Oest és un equip relativament nou, perquè nosaltres venim d'un desdoblament. Antigament érem el que és el Penedès Rural normal, sense cap tipus de descripció geogràfica, TDS, diu és, i donades les seves dimensions es va planificar pues, el seu desdoblament. Aquest desdoblament es va fer efectiu l'any passat a data 1 d'agost del 2023. Llavors, com a conseqüència d'aquest desdoblament, s'ha constituït aquest nou equip d'atenció primària, el qual està format per nosaltres com a direcció i un grup de professionals, que són 42 persones, que s'encarrega de donar atenció a un territori molt definit, que està constituït per un total de 8 consultoris i un CAP. Els consultoris són el consultori de Pontons, el consultori de Sant Martí Sarroca, consultori de Torrelles, consultori de Castellví de la Marca, consultori de la Ràpita, i aquí a Olèrdola que tenim 3 consultoris, com ja sabeu, el consultori de Sant Miquel d'Olèrdola, Sant Pere Molalta i el consultori de Moja. I per últim tenim el que és el CAP, que és el centre d'atenció primària, on nosaltres és el nostre punt neuràlgic, no? Que és el CAP dels Monjos, a Santa Margarida. Hem de dir que el que és el mapa sanitari no coincideix amb el que és el mapa geogràfic, perquè nosaltres també donem atenció a el que són zones de la comarca de l'Alt Camp, com són els nuclis de Querol, i també donem atenció a la zona, a alguna població del Baix Penedès, com serien, per exemple, el que és Can Vies a l'Arboç. Llavors, això ens identifica, ens dona una, pues bueno, ens dona una característica que ens diferencia de la resta de territoris, de la resta d'equips, que és que som un territori rural. Això implica pues, una àmplia extensió de quilòmetres quadrats, aproximadament uns 220, en el qual tenim disseminada tot el que és la nostra població, que són aproximadament 16.500 persones majors de 15 anys, perquè una de les característiques que tenim a nivell aquí, a nivell del territori, és que les línies pediàtriques estan disgregades i, per tant, nosaltres, com a equip d'atenció primària, només donem atenció a les persones majors o igual de 15 anys. ¿Vale? Bàsicament, nosaltres ens distribuïm en aquest territori, ens regim principalment en horari d'atenció en torn de matí, i depenent de les característiques dels municipis, tenim una periodicitat d'obertura. Practiquem el que és l'autocobertura, és a dir, que quan falta un professional moltes vegades pues, ens destinem, ens distribuïm els recursos, intentem distribuir-los de la manera més equitativa possible, i tot el que és el tema d'atenció fora de l'horari de matí s'ofereix a l'horari de tarda amb Monjos, en el CAP dels Monjos a partir de les 3 de la tarda. Bàsicament això seria el que som al Penedès Rural Oest. Som un equip recient nascut, som un bebè encara.
I ara anava a fer una pregunta que has comentat que fa gairebé, fa una mica més d'un any, no?, que s'ha fet aquesta divisió. Quin balanç en feu? Un balanç positiu? Heu començat a veure ja resultats
bueno, d'aquesta divisió? O sigui, a nivell administratiu es va fer la publicació al DOC el dia 1 d'agost del 2023, però a nivell de treball a mi em van anomenar com a directora el dia 1 de novembre. A l'Anna la van anomenar a l'1 de gener, i a l'Eduard la van anomenar a l'1 de març.
Per tant, no fa un any, eh?
No fa un any. No. Bueno, estem il·lusionats amb el nou projecte, estem engrescats, tenim ganes, però encara no podem fer un balanç perquè tot just acabem de començar.
Encara esteu com acabant d'aterrar, no?
Sí, 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 sí.
I com us organitzeu vosaltres?
Bueno, nosaltres bàsicament treballem en el que és el model de UBA3, Unitat Bàsica Assistencial en Model 3. Què vol dir això? Volem dir que no només el metge treballa pel pacient de manera individual, ni la infermera treballa pel seu costat, sinó que aquí el que fem és que tots treballem en benefici del pacient. I quan dic tots vol dir professionals sanitaris i professionals no sanitaris. Per nosaltres el que són els professionals d'atenció a la ciutadania són una peça clau dins del sistema. Per què? Perquè són les persones que quan ve el pacient són les que li pregunta que com el poden ajudar. Llavors, és molt important que amb el que expressa el pacient aquests professionals siguin capaços d'identificar quin tipus de demanda està fent aquesta persona. Per què? Pues per adreçar-la i donar-li la resposta a la major efectivitat i eficiència possible. És a dir, qui dona la resposta? La dona aquell professional que té la capacitat de fer-lo, i en els temps adients hi ha coses que són demorables, hi ha coses que no són demorables i que han de ser immediates. Això és el que fa aquest model d'UBA3. A part, el metge i la infermera també estan dins de lo que és aquest model. Per què? perquè una de les principals característiques que tenim a nivell dels consultoris és que al ser unipersonal, que només hi ha un metge, una infermera i un administratiu, pues, tothom coneixem la característica del nostre pacient. Això facilita el seu seguiment, facilita la seva atenció. Nosaltres el que promovem és una atenció longitudinal, que vol dir que acompanyem el pacient en tot el seu procés de la seva malaltia. Llavors, bàsicament, amb aquest model el que aconseguim és identificar molt bé el nostre pacient, saber molt bé quines són les seves necessitats, treballar per cobrir-les, també saber quines són les seves prioritats, quines són les seves, els seus valors i com el podem ajudar dins del que és el procés de la malaltia. També treballem en el que és la pantalla de programació per motius, que és una gran eina, que s'ha creat, nosaltres vam ser pilot, vam començar a treballar a nivell del Penedès Rural, continuem treballant en programació per motius, i el que és un algoritme en el qual, tenint en compte quins són els principals motius de consulta a nivell de la primària, el que fa és que ens proposa qui ha d'atendre aquest pacient, i com l'ha d'atendre i en quin temps s'ha de fer. Llavors, això també ens ajuda una miqueta pues, a gestionar aquesta demanda i a donar una resposta adient a les característiques de lo que el pacient expressa.
I ara parlaves d'aquest UBA3, que jo és la primera vegada que sento anomenar-ho. Quines són les característiques d'aquest treball en aquest tipus?
Les característiques de treballar en UBA3, una de les principals, és que donem una atenció personalitzada i continuada. Això implica un seguiment continuat i proper dels pacients, assegurant que reben l'atenció necessària al llarg del temps amb un pla de cures adaptat a les seves necessitats específiques. Una característica també molt important és que donem un enfocament multidisciplinari, és a dir, que es fomenta la col·laboració entre diferents professionals sanitaris per a una valoració integral del pacient, abordant no només l'aspecte mèdic, sinó també els factors socials, psicològics i funcionals. També a destacar una altra característica com la coordinació assistencial. La UBA3 coordina la seva tasca amb altres serveis sanitaris i socials, assegurant una gestió eficient de recursos i una resposta àgil a les necessitats que tenen els pacients.
Una de les altres característiques que tenim al treballar en la UBA3 és que coneixem molt bé les persones i això ens permet identificar en quin nivell de cronicitat i complexitat té aquesta persona. És a dir, nosaltres quan tenim en el nostre evolució, passem de persones sanes a persones que tenen malalties agudes, després malalties cròniques, i aquestes malalties cròniques de vegades es van afegir altres determinants, altres factors o altres malalties o una única malaltia molt complexa que implica que el maneig d'aquesta persona sigui molt diferent i ens hem d'adaptar en aquestes situacions. I també un pas més enllà seria la malaltia que hi ha quan està crònica avançada que necessita sobretot cures pal·liatives, és a dir, prioritzar el confort i el benestar d'aquesta persona i del seu entorn cuidador. Llavors, en aquest model d'UBA3 és molt important aquesta visió d'aquestes persones per enfocar-nos i poder tractar cada moment a cada persona. Una de les altres coses que també val la pena destacar és que la cronicitat no únicament la tenem a la consulta, al domicili, sinó que nosaltres també la tenem a la residència geriàtrica. Nosaltres, concretament, al nostre territori tenim la residència de les Espitlles, on donem aquesta visió integral i atenció com si fos una persona al seu domicili, perquè el seu domicili és aquesta residència i nosaltres ens desplaçem allà setmanalment per atendre aquestes persones.
I alguna característica més que vulgueu afegir?
Proximitat i accessibilitat, o sigui, nosaltres, la definició d'atenció primària diu que és l'eix vertebrador del sistema sanitari. Què vol dir? És la porta d'entrada. L'Eduard ho ha explicat abans, no? O sigui, nosaltres som els que fem la primera valoració del pacient, fem la identificació de les seves necessitats i, com a especialistes de primària, nosaltres tractem la malaltia i tractem també tot el que és la part de prevenció i de promoció. Llavors, hem de ser propers, hem de conèixer els nostres usuaris venen, els identifiquem i, a part, hem de ser accessibles, perquè, clar, si no tenim la possibilitat de donar-los d'entrada, doncs també tenim un problema. Nosaltres treballem per això, per garantir el que és l'accessibilitat sempre. També és molt important, en el model d'UBA3, tenir en compte el que és, el que he dit abans, no? Els valors que té la persona, no? Moltes vegades la persona ha de decidir com vol ser atesa, on vol ser atesa, fins a on vol arribar, quin tipus d'intervenció vol desitjar realitzar, i per això és molt important que nosaltres coneguem els nostres pacients. el model aquest d'UV3 ens permet fer aquest vincle amb el pacient i sobretot detectar totes aquestes necessitats i el que hem dit abans, tenir en compte pues, què és el que ell necessita, ell i el seu entorn, perquè no ens hem d'oblidar que tot pacient té una família i un entorn que li dona suport. Llavors, això també és molt important, tractar tant el pacient com a l'entorn.
Doncs moltes gràcies per acceptar aquesta proposta del Penedès en Xarxa i apropar la salut a la ciutadania a través d'aquesta nova secció de la Veu de la Salut.
Gràcies a vosaltres gràcies. Per convidar-nos.
Fins aviat.
Dos minutets i tancarem aquesta primera hora de la mà de la Su i aquesta cançó tan xula. Passen coses.
Canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i potser tenen a veure amb tu i amb el que som nosaltres. He sortit a veure si tenia ganes de veure't després de llevar-me amb tu. Em fan sospitar les hores. Crec que m'estàs mentint. No pot ser que passin tan ràpid quan estàs aquí.
I ara
aquí.
No entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. I cada cop que penso que existeixes, tinc més ganes d'existir.
Estan passant coses al meu cos i crec que tu hi tens bastant a veure. Si baixes la mà per aquí no em faré responsable del que pugui seguir. Uf. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los quan no siguis aquí. Em fa sospitar el que sento, perquè jo mai sento res. No sé si és que fa bon dia o el tercer cafè i ara no entenc. Estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. I